eso ya pasó. Cenar en casa juntos viendo televisión. Pensamos que es urgente reformar el salón.
I quan sona aquesta sintonia ja sabeu que és l'hora de l'output, amb Alba Lora, que sempre està més que agraïts de tenir-la aquí. Bon dia, Alba, com
bon
va?
Bon dia, bé, bé, molt bé.
A veure, mem, què mos vens explicar avui?
Vale, pues mira, la setmana passada, així per fer un repàs, vam estar xerrant de música del barroc, d'aquests nous canvis que hi va haver per la transició del renaixement al barroc, d'aquestes noves característiques, i avui, pues, per canviar del món clàssic, pues, vinc a xerrar d'alguns saxofonistes que han passat al llarg d'aquest món del jazz.
Ah, més que interessant, idò. Vinga, anem a conèixer el món del jazz de la mà dels saxofonistes.
Idò, mira, sempre per entrar un poc en context, recordaré el que haurem comentat en algun programa anterior quan ja he xerrat de jazz. I bé, el jazz, pues, és un gènere musical que va néixer a finals del segle XIX als Estats Units i que es va expandir de forma global al llarg de tot el segle XX. I aquest gènere, pues, es va originar per la fusió de la música africana i la música europea, com hem comentat altres programes. Eren ritmes originaris de quan els esclaus treballaven les terres i provenien dels seus cants i salts, anomenades work song, i que amb la importació i exportació d'aquests esclaus cap a altres terres, pues, va ser el mitjà per on la música del jazz es va començar a estendre i fusionar amb altres gèneres musicals d'aquell lloc que es trobaven. I de dins d'aquest món, pues, podrem trobar uns quants elements influents. Per exemple, el jazz també relaciona molt amb una relació especial amb el temps, una espontaneïtat i vitalitat de la producció musical en la que la improvisació per desenvoluparà un gran paper, i també la sonoritat i la manera de fresetjar que reflecteixen l'individualitat dels músics que ho executen. I també tenim la música minstrel o del joglars, que va dominar el món de l'espectacle a la segona meitat del segle XIX i va ser, pues, el primer entreteniment musical popular que equivalia en aquell moment, pues, a la televisió, quan encara no existia. I es basava, pues, en la visió sentimental del noble salvatge, i en el blancs anaven maquillats de negre, pues, caricatuant el que consideraven que era la vida d'aquestes persones. I també, pues, varen influir les processons de funerals i marxes de bandes militars, el cant religiós de les esglésies segregades, que després sorgiren també els grups corals del gospel. I també, pues, quan va acabar la guerra, es varen començar a vendre els instruments a un preu molt baix, que va ser quan se varen començar a dissoldre aquestes bandes militars, i la part bona d'això, pues, va ser que va facilitar la seva adquisició a molta gent, inclús per la gent més pobra que abans, pues, no podia obtenir aquests instruments. I si vols, pues, podem escoltar un exemple d'una work song i després ho comentam.
I'll be so glad when the sun go down. I'll be so glad when the sun go down. Night all, let's leave it, but I wanna lie down. Night all, let's leave it, but I wanna lie down.
Alba, jo crec que es nota bé, no?, que estan fent feina aquesta gent al mateix temps que estan cantant.
Exacte, inclús s'escolta quan piquen a la terra amb les seves eines. I després, pues, això va ser com a l'inici, després anirà evolucionant, i a lo millor aquest picat de les eines, pues, després se convertirà en la part rítmica amb els instruments de percussió. I bueno, entre tots aquests instruments, pues, actualment una orquestra de jazz, pues, està composta per trompetes, trombons, clarinets i saxos, que això seria la part melòdica, i després també hi ha una part rítmica que se pot apreciar molt en aquesta cançó, que inclourem la bateria, el contrabaix, el banjo i el piano, però avui sobretot, pues, mos centrarem amb el saxo. I aquest instrument no té tant d'anys com d'altres, és, diguem, el més actual de dins d'aquest gènere, i va ser inventat per Adolf Sachs a principis del 1840, i abans d'inventar aquest instrument, pues, ell el que va fer va ser millores al clarinet baix, va millorar algunes claus i l'acústica, i també ell era fabricant de figles, és un instrument de vent metall que seria entre un clarinet baix i un saxo, que al modificar aspectes d'aquests instruments, pues, quan va sorgir el saxo. I d'aquest instrument pues, n'hi ha quatre tipus que són els més comuns i utilitzats, que són el saxo soprà, l'alt, el tenor i el baix, que de sonoritat, ho hem dit, de més agut a més greu, i és un instrument de vent metall, i les seves parts són el cos, on se troben totes les claus de les seves respectives sabatilles. Les sabatilles és perquè quan tapa la clau no surti l'aire. El tudel i la boquilla amb la canya, que sense aquesta canya pues, l'instrument no sona. I després d'aquesta posada en context, pues, si vols, ja puc passar a fer un petit recorregut entre alguns saxofonistes del món del jazz. Així sabrem un poc més de la seva vida.
Estem ansiosos.
I també podrem escoltar alguna de les seves obres. Pues, si vols, començam amb John Coltrane. Ell va ser un dels saxofonistes més influents que va anar variant entre els seus estils musicals, contemplant el bebop, el free jazz o el jazz modal. I ell va néixer a Hamlet, als Estats Units, el 1926, dintre d'una família que ja eren músics. El seu pare tocava diversos instruments de corda i la seva mare també cantava i tocava el piano. I els seus padrins eren pastors metodistes, per això és que Coltrane ja va començar a estar en contacte des de petit amb els himnes i la música d'església, que després se transforma en el gospel, que és el que hem comentat abans. Hi ha enregistraments de Coltrane des de 1946, però no va començar a obtenir un reconeixement fins al 1955, que el va cridar el gran trompetista Miles Davis, a punt de formar un quintet, i que es quedaria fins al 1957, dos anys on van anar apareixent les habilitats de Coltrane, però que també se va sumar la seva problemàtica de la seva addicció amb l'heroïna. Els músics de jazz d'aquell moment, molts d'ells se van enganxar a les drogues, perquè a molts barris dels Estats Units, pues, entre actuacions i actuacions, és el que es va posar com a de moda, i molta gent se va enganxar a la droga. I bé, tot i així, pues, va anar formant els seus propis grups, permetent que els seus músics anessin improvisant amb el seu toc personal de cadascú, i si vols, n'escoltam una de les seves composicions.
Jo aquí trepitgi en John Coltrane, així que no sé.
Me pot comentar el que
vulguis. Te deman permís, però tu manes, eh?
No, no, digues. Bé, hem escoltat aquesta introducció amb la bateria i una petita melodia de... Bé, està tocant el saxo tenor. Després ha entrat el contrabaix fent la part de ritme i el piano, que ha començat amb una melodia. I després també, entre el saxo i el piano, van com a lliures, no? Bé, hem escoltat A Love Supreme, de John Coltrane, i entra com a la seva època d'experimentació i d'aquest free jazz, no? És com van un poc ad libitum. I bé, el 1965 ell va editar aquesta obra mestra i bueno, aquesta Love Supreme és una suite de quatre moviments en la que mostra tot el seu repertori que se passeja per tots els seus estats d'ànims basada en un poema de Déu que va tocant una nota per cada síl·laba d'aquest poema, superant la seva... Bé, és com que el va ajudar una mica a superar la seva addicció a les drogues. I també em fa un viatge matemàtic, perquè la música són mates, quan t'hi poses a fer-les i fas harmonia, són mates pures i dures.
És a dir, a qui no li agradin les matemàtiques i li agradi la música, que s'ho repensi,
sí, que s'ho repensi, perquè són mates. I, bueno, exposa que certs sons i escales pues, eren capaces de detonar significats emocionals específics i que aquestes podien afectar a la natura i a les persones. I va crear com el cercle de Coltrane, que estava basat en el cercle de quintes. És un cercle on s'estableixen unes relacions entre els 12 tons de l'escala cromàtica que hi ha. I ell pues, va fer com aquesta variació. I després d'escoltar en John Coltrane i saber un poc més d'ell, si vols passar a explicar en Dexter Gordon. Ell va ser un saxofonista tenor de jazz dels Estats Units i va ser considerat un dels primers saxofonistes del bebop. El bebop és un estil caracteritzat també per tenir uns tempos ràpids i una improvisació que està basada més en l'estructura harmònica i no en la melòdica. I va néixer a Los Angeles, on se va iniciar amb el clarinet als 13 anys, però que en 15 anys es va passar al saxo. I entre el 1940 i el 43, ell va entrar a la banda de Lionel Hampton, tocant a la secció de saxos, i quan va acabar pues, va començar a fer els seus propis enregistraments com a líder, on dos anys més tard, el 1945, pues, es va mudar i es va establir a Nova York, actuant amb Charlie Parker, però que el canvi pues, també li suposà una època fosca perquè l'època dels 50 va tenir problemes amb la droga també durant 10 anys i on es començà a recuperar primer com a compositor i després com a líder enregistrant per al segell Blue Note.
Que molt present, no? La droga, com comentaves.
Sí, exacte. Inclús això comentàvem una vegada i dèiem realment aquests músics si no haguessin estat ficant a la droga, com haguessin composat? Hagués estat el mateix? Haguessin seguit un altre ritme? O gràcies a això varen fer el que han fet avui en dia, no? Te planteges, realment va ser com una inspiració ficar-se en aquest món o hagués estat
exacte.
Diferent?
No volem incitar ningú al consum,
no.
Ni molt però manco. Sí que és un dubte, no? Que se sol generar.
Exacte, de dir, va ser una ajuda experimental per a ells o realment els hi va fer bé o no els hi... no ho sabrem mai. Pues si vols escoltar un dels seus temes que se diu Cheesecake. Thank you.
que torni a trepitjar aquest gran tema.
Ja m'ho fa deixar de fons. És que fa pena tirar aquests temes, eh?
I tant,
No t'entretens. Bé, una de les seves característiques musicals és que té tendència també a anar una mica ad libitum, és a dir, vol dir que no va quadrat en la pulsació ni el tempo, va una mica més per lliure i més espontani, i en el seu estil pues, inclou les sonoritats transparents, intenses, més metàl·liques, amb la seva tendència també a enfilar-se cap als aguts, no? O la seva habilitat en la canya, com amb els picats, i amb el seu swing, que el swing també és l'estil de jazz que va néixer durant l'època del 1930, on hi va haver un augment en la quantitat i varietat d'instruments utilitzats per formar les anomenades big bands. Aquesta és una apropiació pròpia del jazz, que significa banda, composta més o menys per una quinzena de músics, que sempre pot anar amunt i avall, o pot ser una big band que després mesclin amb instruments de corda, per exemple. I aquesta cançó és del 1964 i és del disc que es diu igual que la cançó, se diu Cheesecake, i estava format per un quartet que era saps de tenor, el piano, el baix i la bateria, que és el que hem estat escoltant ara.
Uh-huh. Pintura s'inspira en més també menjant pastissos, no?
També, pot ser. Mai se
volen
sap.
Creure que sigui així, perquè segurament seria una opció més sana, si més no.
Això segur. Pan més ensucradeta. I de passar amb el tercer saxofonista d'avui, ell és en Wayne Shorter, va néixer el 1933, el saxofonista i compositor estatunidense de jazz, encara es viu, i es tracta d'un músic de jazz dels més actius i influents al llarg de la seva carrera. La seva música pues, la podem enquadrar un poc dintre del post-bop, realitzant aportacions també fundamentals el desenvolupament del hard bop o del jazz modal i de la fusió. Toca tant el saxo soprà com el saxo tenor, i amb el primer, el soprà, que és més agut, té una melodia més lírica i sensible, i amb el tenor, que és molt més greu, pues sona més estricta i més cerebral, no? I és conegut també per les seves melodies complexes i extenses, on moltes d'elles pues, s'han convertit en estàndards de jazz. Que un estàndard de jazz pues, és un tema musical que ha adquirit certa notorietat dintre del gènere del jazz i ha acabat sent conegut pues, per molt de músics i que és objecte de moltes versions i improvisacions i que s'utilitzen sovint a les jam sessions. Les jam sessions, pues, moltes vegades als clubs, tu hi vas, hi ha músics asseguts damunt de l'escenari i dius, vale, pues tocam l'estàndard, per exemple, d'aquesta cançó, Footprints. Pues ja tothom sap quina és la melodia i a l'hora d'improvisar, com que és totalment lliure, però no estan fermats de res.
Per ser un bon músic de jazz has de conèixer certs temes, no? Sobretot si vols pujar una jam session a improvisar.
Clar, i també has de tenir molt clar la part tècnica, no? El que xerràvem abans de lo matemàtic. Tu has de tenir clar l'harmonia, en quina tonalitat està la peça, en quin compàs està, perquè a partir d'aquí podràs improvisar, però si no tens aquesta base, si te diuen, pues està en mi bemoll major, i tu diràs, i això quines alteracions té o quines notes té? Per tant, primer sí que has de tenir un poc clar aquesta part teòrica per després poder-ho aplicar a la pràctica. Uh-huh. Bueno, com passa un poc per tot. I de si vols, podem escoltar aquesta cançó, Footprints.
Thank you.
que mos està tornant a passar el mateix que comentàvem abans. No tenim moltes ganes de xerrar, no? Tenim més ganes d'escoltar.
D'escoltar, exacte.
Però tu sí que tenim ganes d'escoltar-te perquè mos estàs donant una lliçó com sempre, així que...
Deida, bé, aquesta cançó, bé, com han dit, se diu Footprints. En Wayne Shorter està tocant el saxo tenor, que com han dit abans té un caràcter més greu i més estàtic, i ell va pues, començar com a intèrpret del clarinet, però es va canviar al saxo tenor abans d'entrar a la universitat, i és un músic amb un gran recorregut professional. A més, aquesta cançó, Footprint, s'ha convertit en un estàndard de jazz de l'àlbum Adam's Apple.
Que es va... És a dir, una cançó d'aquestes que podrem escoltar, no?, si anem a una jam session.
Exacte, seria una d'elles que se podria escoltar. Es va començar a comercialitzar el 1967 i és una partitura escrita en 3-4, que, diguem, és el compàs, el ternari, però que té el joc de la bateria que moltes vegades se mou més lliurement entre el ritme i se cruza i va com a correlatiu, no? Però que sempre es manté quasi tota la mateixa... quasi tota la peça, perdó, el mateix compàs. I està en la tonalitat de do menor, però també té un gir vanguardista amb una sèrie d'acords que se van prolongant i després tornen sempre a l'acord principal o a la tonalitat principal. I si vols, per despedir el programa d'avui, anem amb el darrer saxofonista, és el més actual. Ell és un músic saxofonista de jazz valencià, considerat un dels grans músics de jazz espanyol. Ell és Perico Sanbeat, amb més de 20 anys de trajectòria professional i amb una forta base clàssica, però se va iniciar la música als 6 anys, on a partir del 1980 pues comença a estudiar saxo de manera autodidacta, i el 1982 pues, conclou els seus estudis clàssics de flauta travessera. Molt de músic de jazz i saxofonista sempre ho fan. Moltes vegades a una jam session els pot veure tocant tant la flauta travessera com un saxo.
És algo... Tantes. Com la ximbomba, també.
Sí, aquí fan una mescla sempre. I bé, quan acaba aquests estudis... clàssic de flauta, a la vegada estudia música moderna al taller de músics de Barcelona, i el 1991 es traslladarà a Nova York, ingressant a la New School for Jazz and Contemporary Music, tocant amb mestres com en Jimmy Cobb. I Perico pues, sempre es mou entre diferents àmbits del jazz i la improvisació, que van des del bop passant per el punk o la fusió entre el hip-hop, i sobretot també té una unió especial amb la música flamenca. I si vols, ja per despedir el programa d'avui, podem escoltar un dels seus temes, que se diu Barri de la Coma, que és d'en Perico Sanbeat.
Alba, moltíssimes gràcies per donar-nos una lliçó novament musical.
De res.
I esperam que el proper output tingui el mateix nivell, eh?
Així serà.
Moltíssimes gràcies, Alba.
A tu.